Ràdio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Bona tarda i salutacions. Hem arribat a dimecres, per tant, avui als Grans Amics tindrem una nova edició de La vida en solfa amb l'Oriol Casals i a la recta final del programa un nou reportatge d'en Borja de María. Us recordo, abans d'entrar en matèria, que teniu dues vies per connectar amb nosaltres a través del contestador automàtic al 93-409-2777 i també a través de l'adreça de correu electrònic gransamics@radioestel.cat.
Grans Amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai musical del Grans Amics de Ràdio Estel. Avui parlarem de música amb dues persones que han viscut a primera línia una etapa molt important de la vida musical del nostre país, la Maria i la Montserrat Martorell. Germanes del que fou fundador de la Coral Sant Jordi, l'Oriol Martorell, elles, a part de participar activament en aquest cor, van dedicar-se l'una al món del cant coral infantil i l'altra ha estat cantant professional. Les germanes Martorell, dues vides en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Maria Martorell i Cotina. Tinc 88 anys i vaig néixer a Barcelona. He cantat amb coral i m'he ocupat força del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.
Jo sóc la Montserrat Martorell, Cotina, germana petita de la Maria. Jo sóc nascuda el 33, sóc nascuda també a Barcelona. He estat cantant i després professora, diguem-ne, foniatria aplicada per ajudar els mestres a tenir una veu sana.
Coneguem la seva activitat.
Pare cantava molt bé, moltes cançons populars catalanes, coses tipus tres tambors i d'aquest tipus, i moltes nadalenques. En sabia moltes i ens en va ensenyar. I després, amb una d'aquelles gramoles de disc de vinil, doncs sentir tota mena de música clàssica. I algunes vegades seguint-la en partitura. Però als tres més grans el que ens feia molta gràcia era que ens explicava aquell de les estepes de Borodín, que ens explicava com un conte de les dues caravanes que es trobaven. I ho recordo com a cosa de més petita. Però després, molt aviat, el pare em va portar al Palau els concerts d'en Pau Casals, de l'orquestra Pau Casals. Havia tenia 5 o 6 anys. Alguna vegada els trobava llargs i altres vegades, com que el pare m'ho explicava molt, doncs m'interessava molt.
Jo vaig sofrir molt l'època wagneriana del pare, que el pare ens portava al Liceu. Com que vivíem al carrer Notariat molt a prop del Liceu, si una òpera la trobava potser massa llarga, portava la primera part amb un i amb una altra part una altra. I jo recordo, que per això vaig tenir tanta mania a Wagner durant molt temps, un capvespre dels déus. No sé quin acte em va tocar, és igual, però va ser la tortura més gran que recordo la meva vida.
Que després això em va passar, eh? Això seria la part gairebé negativa, perquè el pare era molt bon mestre i ell creia molt que la música havia de formar part de l'educació integral de la gent. A part de fer-te música o que sapiguessis música, és que ell, el que ens sembla que va intentar transmetre sempre a tothom, era que la música formés part de la formació integral. A part d'això, que és el negatiu, això del cantar, jo com que després de la guerra vaig anar molts diumenges amb el pare a passejar perquè els grans tenien coses a fer, i és que sempre em surten cançons populars que les cantava amb el pare. L'Oriol enredava sempre perquè era molt trapella. Però l'Oriol era molt simpàtic. Ja una mica més gran, et recordes, Maria, quan explicava acudits, l'Oriol, i se'ls apuntava perquè en sabia moltíssim. Era molt divertit, l'Oriol. Però a part d'això, era realment la màquina de tren de casa. Tot i que era el tercer, no era ni el gran ni el segon, però és que quan l'Oriol tenia una ceba, doncs sabia d'acabar fent el que l'Oriol deia, perquè és que tenia un do de gent i un do de... Bueno, com dirigia 2.000 persones i no passava res, doncs imagina't, 4 ens portava per allà on volia. Vam anar un dia a dinar amb la família Martorell i la família Solanic. Tenien aquestes dues noies que han estat les nostres dues cunyades. I llavors, quan vam acabar, els nens van fer la gracieta de cantar, perquè sempre s'acabava cantant. I no sé per què havia vingut en allà el vicari, perquè era amic de la casa. I va dir, home, canteu molt bé, això has de venir, farem i tant, farem un concert. I el concert, doncs, amb els 4 del Nadal i no sé què, es va preparar aquelles 4 o 5 cançons. I s'havia de buscar un nom, i l'Oriol hi va posar Sant Jordi. La Coral Sant Jordi, suposo que per patriotisme, així es va començar la Coral Sant Jordi. Com una bromada gairebé d'una vegada, i després ja va anar seguint.
A mi m'agradava cantar. Per altra banda, de la gent, eren gent que érem amics tots, perquè per això havíem anat, els uns ens ho dèiem els altres, i després perquè va ser la benentesa de poder sortir una mica, treure el cap fora de Catalunya, a l'estranger. Va ser amb la coral els primers viatges.
Jo estudia de piano, i llavors vaig anar al conservatori amb el mestre Givert, amb Joan Givert Camins. Però llavors allà tenia molts amigues que estudiaven cant, i a mi em feia molta gràcia les classes de cant perquè me n'enreia molt, i un bon dia, doncs, com que no hi havia mòbils, van cridar a la Callau, que era la professora, la van cridar al telèfon a baix, i mentrestant jo vaig estar imitant a la gent que estaven fent classe. Va pujar la Callau, i la Callau era contralt, i jo era contralt. Realment, vull dir, això és una sort que he tingut, amb una veu bonica i a més molt poc corrent en aquell moment. I llavors va sentir-me, i ella estava preocupada perquè se sentia gran i no hi havia cap contralt que la pogués substituir, i aquí va ser la guerra d'ella d'anar continuant, i ja l'any següent em vaig examinar ja directament de tercer o de quart, i llavors això em va fer anar cap al cantar.
Vaig optar per ser mestra, vaig dirigir l'Esquitx, que era la coral petita de la Coral Sant Jordi. M'agradava perquè ja m'agradava fer-ho a classe. Em semblava necessari, abans de començar la classe. M'anava bé, era pràctic. Directors de Barcelona que portaven corals infantils, la Dolors Bonal, l'Enriqueta Anglada de Vic, la Carme Valls de Lleida, 3 o 4 de Barcelona i uns quants de fora de Barcelona, ens vam unir per canviar impressions, ens hem de veure. I la primera resolució va ser fer una cantada junts aquella primavera, però sense pensar en anar més enllà. Però després de la cantada, que va anar molt bé, ens vam reunir i vam decidir que potser valia la pena estar en contacte i em vam dir secretariat, tenir una mena de secretariat. Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. SIC. Ara tots són gent que saben música de veritat, que han cantat o que canten amb corals i estan molt més preparats, és natural. I sonen més bé, cuiden més la veu, molt millor que els primers temps que els vam portar nosaltres, que molta gent que dirigia no havia ni vist dirigir mai ningú, ni havia cantat ell tampoc, però penso que cada cosa té el seu temps i el seu moment. Penso que és més difícil, perquè uns nanos que ja canten a l'escola, que després, a part, un dia a la setmana, vagin a cantar altra vegada, s'ha de buscar que hi hagi uns al·licients, vull dir que tenen feina ara. I els vaig veient i van fent, que és el que els toca ara. No els hi dono mai consells, perquè crec que no, que s'han d'espavilar, ja ho trobaran. Sempre m'hi he entès molt bé amb la gent jove, però suposo és perquè mai no els hi he donat un consell. Si s'han equivocat, llavors ho han vist. Si m'han preguntat la meva opinió d'una cosa, els he donada, però donar-los consells del que han de fer, no. Ja ho has viscut, ja has tingut aquesta sort, doncs ja està, ja el record serveix.
La Maria Martorell ha estat vinculada molts anys al món de les corals infantils. Actualment ja no dirigeix cors, però sí que hi ha d'altres persones jubilades que dediquen una part del seu temps a fer cantar els infants. Què els aporta? Veiem-ho.
Parlem amb Isabel Roca, musicoterapeuta.
Jo penso que els nens no veuen l'edat. Partim d'aquí. Si els nens... El que veuran és que hi ha una persona que els hi està ensenyant alguna cosa que els interessa molt, perquè és que els nens són esponges. Els nens, si tu els ensenyes una cançó, els ensenyes amb il·lusió i amb interès, els nens faran el que tu els hi demanis, perquè són així, són esponges i ells volen repetir el que els agrada. I una persona gran que dirigeixi corals infantils, és que ho trobo fantàstic també, perquè els nens des de petits, si tenen l'oportunitat de cantar, segur que seran millors persones.
Voleu compartir la vostra història musical? Voleu ser els protagonistes de la vida en solfa? Escriveu-nos a gransamics@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
En els darrers minuts del nostre espai descobrirem la important tasca que ha fet Maria Martorell en l'adaptació de cançons a la nostra llengua. I la Montserrat Martorell ens proposarà una de les seves cançons més estimades.
Amb la coral sortíem a fora, havíem comprat cançoners francesos i alemanys sobretot, i havíem adaptat cançons que ens semblaven útils. Les havien de traduir, algunes me les traduïen i me les donaven traduïdes i que altres també les havia traduït jo. Anar trobant l'equivalent català que respectés les tòniques, els punts forts de la música i amb paciència. Això ja ho feia el pare, jo ho vaig aprendre del pare, això. El pare va adaptar el Rèquiem de Brahms, el vam cantar adaptat del pare i altres coses, falsos de Brahms també.
El que es va fer per l'idioma, pel català, no té nom. La gent no se'n poden fer càrrec. Quan havíem vingut, me'n recordo, una primera cantada d'aquestes que va haver tan multitudinària, que veia tanta gent, hi havia gent de països nòrdics i de gent que van venir, i estaven esfereïts perquè preguntaven com se'n sortien pels diners. Aquí no cobrava ningú, era l'època que ho fèiem tot d'un voluntariat, del tot, i com sortien les hores, i sortia. La Maria explica això, el pare, jo el recordo, venint de classe d'alemany, que va fer tots els cursos d'alemany només per poder traduir cançons, les cançons alemanyes, que eren tan assequibles per nanos, el pare les traduïa. I la Maria això, doncs, mira, va seguir-ho, però jo penso que ella diu no sé quantes, és que tantes n'ha arribat a traduir i adaptar, tantíssimes, jo de vegades he quedat molt bé, perquè com que m'han posat Emma Martorell, doncs la gent es pensa, ah, dic jo no, la meva germana, no, no. Però qui no m'ha preguntat es pensa que sóc molt sàvia i jo res. Recordo baixant la Rambla Catalunya, és que fèiem aquestes coses, cantant-la, i és una cosa que és harmonitzada per en Cervera, que és Esta nit és nit de vetlla, d'en Cervera, però és popular catalana, de Nadal. És una de les cançons que alguna vegada m'ha sortit al cap. I no sé per què, perquè ara deu fer molts anys que no l'he cantada. I la recordo com una cosa que em conjunta les amistats, el cantar a casa, els germans. Quan vaig començar a cantar a la Polifònica només tenia 15 anys. I, esclar, anar a la Rambla Catalunya al vespre era... I em sembla que era el dia que havíem assajat la coral a casa, que també era un número assajar la coral a casa, perquè teníem Doña Júlia, que vivia sota, que no es podia fer soroll. I fèiem, trèiem la taula i la posàvem a sobre el llit dels pares, tot això sense fer soroll. I anàvem portant cadires sense fer soroll per poder assajar allà la coral, perquè la Doña Júlia no sentís que fèiem soroll. Quan s'acabava això, m'acompanyaven Rambla avall fins a Gran Via, que és allà on assajava amb la Polifònica. I al pujar, tampoc pujava sola, pujava amb l'Artells i amb en Verdagí. I sempre que la sento, aquesta cançó, doncs em sento, em veig allà sota aquells tilers cantant-la amb els germans. És curiosíssim, que devíem cantar molt fluixet perquè érem ben educats. Una neta va entrar i diu, ui, ara estàs tocant el piano. Dic, sí, deixa'm acabar, que m'agrada molt. I em diu, i tu, quants anys has estat estudiant? Dic, no, escolta, vaig estudiar uns anys i després vaig estar molts anys que ni el vaig tocar, el piano. Però quan em vaig jubilar és el que em vaig proposar, tornar-me a posar una mica al piano. I li deia, i si tu no vols fer música després mai més, és igual, però aquesta base que et serveixi quan seràs velleta et anirà molt bé. Diu, home, potser el violí em anirà malament d'agafar. Dic, doncs pren un altre instrument. És igual, el qüestió és tenir... és un recurs sensacional, poder fer música. Que la gent faci música. I que no pensin que si ho fan malament, la veu ja no és la mateixa. Ara tens la veu que no és igual, perquè tot, jo dic que amb això et penja, també les cordes vocals també pengen. La veu no és la mateixa, però és igual, fer música. De la manera més senzilla, com es pugui, i si no escoltar-ne, però això sí que jo vull recomanar, perquè de vegades la gent es pensa, ja sóc gran, ja no cal. No, fins a l'últim moment val la pena de fer-ho.
Tant se val el bagatge musical que portem dins. Si en tenim molt, gaudim dels records, dels regals que ens ha fet la vida. I si en tenim pocs, doncs mai no és tard per ampliar coneixements. La música està feta per gaudir-la, i la vida és una altra cosa si la posem en solfa.
Toni
Albert i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. www.radioestel.cat Sempre amb tu, Radio Estel. El dissabte 12 de maig tens un motiu més per sorprendre't. El Club Més Amics et porta al monestir de Santa Maria de Lluçà i al Santuari de la Gleva. Sortirem de Barcelona a 8:45 del matí. Visita el monestir, dinar de germanor, visita el santuari i retorna a Barcelona a 5:00 PM. Més informació al 93 409 2770. Recorda-ho, al Club Més Amics volem amics com tu. T'hi apuntes? Grans Amics, de dilluns a divendres de 6 a 7:15 PM a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb la col·laboració de Mutuam, serveis sanitaris, mutualisme i atenció a la dependència.
Recta final del Grans Amics d'avui dimecres. Borja de Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda, Emili.
Avui parlem, ens en fem ressò d'un especial, de l'especial és de La Vanguardia d'aquest dissabte, que parla de la percepció que podem tenir de la felicitat segons l'edat. Borja.
Correcte. En un article que es titula Cuanto más mayores, más felices, trobem com la percepció de la societat en general és que si tens poca edat, en l'adolescència, en els 30 anys, és el millor moment de la teva vida, és quan més feliç ets. Al contrari del que s'ha demostrat per moltes universitats, la persona és més feliç, de fet s'ha fet un estudi entre els joves i la gent gran, i s'ha demostrat que la gent gran té, per l'experiència, més capacitat d'eliminar aquells elements negatius, exacte, allò negatiu, i quedar-se amb el bo. Per tant, tot i que la proporció sigui la mateixa de moments per un diari personal que fan tots els enquestats que s'han sentit feliços i que s'han sentit tristos, el que és cert és que la reacció, la capacitat de sobreposar-se als moments tristos és molt més elevat en el cas de la gent gran.
Uh-huh. Per tant, podem dir que l'acumulació d'experiència, no?, fa que puguem ser més feliços i que destriem tot allò que no, que potser no ens agrada, no?
Sí, sí, tal qual, perquè és un grau que moltes vegades doncs, s'atribueix a la gent gran i deixa palès com, tot i que també és cert que la salut queda bastant perjudicada quan un és gran, la gent gran no ho concep com el primer moment de la seva vida o, diguem, la cosa més important de la seva vida. Potser t'estan dient que són molt feliços i estan prenent 10 medicaments al dia. No treu que t'hagis d'adaptar a la situació de bellesa física com que siguis mentalment doncs, una persona jove i alegre.
És un ampli especial aquest del diari La Vanguardia del dissabte passat, del suplement ES, que parla també o que planteja què és el que s'ha de fer després de la jubilació, Borja.
Sí, és la contra, diguem, tota l'estona, diguem, dona el protagonisme, diguem, dona la gràcia d'aquest article a desterrar el mite de que els joves són feliços, només els joves. Però també diu en un moment que si l'època clau d'una persona també pot ser la tercera edat, cal estar preparat. Uh-huh. Quan ets jove, se t'obre tot un munt de possibilitats, tens molt futur per endavant. Quan tens 65 anys, encara et queda vida. Uh-huh. I, per tant, també és important saber com administrar aquesta tercera edat.
I dona algun consell de com s'ha d'administrar?
Sí, que...
Encara que sigui breu.
Sí, sí, s'ha de buscar plans B. Aquí explica que a tu t'agradaria fer esport com feies de jove, però ja el cos no et respon igual. Busca una alternativa, fes un esport més tranquil.
Adaptar-se, no?
Adaptar-te. És una de les claus per envellir amb felicitat.
Mm-hmm. Doncs amb el reportatge avui hem arribat a la fi. Hem de recordar, Borja, que aquest espai dels dimecres es torna a redifondre el dissabte a partir de les 6:00 PM. Res més, que passeu una bona tarda i ens retrobem demà.
Bona tarda. Fins demà.
Ràdio Estel.